Bon dia. Després d'escoltar l'Eucaristia en aquest diumenge 24 de febrer, començam una setmana més a Església Notícia. Setmanalment estem amb tots vostès, en Carlos López, Navero Moll, en Diego Dubón i Antoni Fullano.
En els propers 15 minuts els hi oferirem comentaris, cròniques d'activitats i l'agenda de la nostra comunitat eclesial.
Aquesta setmana destacam diverses trobades, la de germans majors de cofreries i les formacions de preveres sobre espiritualitat sacerdotal.
I també donarem l'enhorabona al Centre Catequístic Sant Miquel, que rebrà el Premi Ramon Llull pels seus més de 45 anys fent obres de teatre infantil.
Aquests seran els temes, però ara, abans de tot, comencem a escoltar un comentari que apareixerà també aquesta setmana en el Full Dominical, que es titula "Què oferim als nostres joves en el cap de setmana". Escolta'm.
Avui dia, dins la nostra societat, hi ha tanta diversitat d'activitats, com ara futbol, bàsquet, tennis, banda de música, excursions a l'aire lliure, però hem de tenir en compte que no tots els joves fan esports o bé els agrada anar d'escapada. També tenim els joves que no saben el que volen i per això acaben anant a totes les discoteques que hi ha dins el nostre poble i allà que hi troben. Troben un ambient dispers i és quan comencen a tractar en la droga, l'alcohol, el tabac, que hi troben de bon això. Pel contrari, dins de les nostres comunitats parroquials, aquests joves poden trobar uns espais més educatius dins els quals també poden fer una, entre cometes, juerga sana. Nosaltres hem d'intentar que els nostres joves que passen pels nostres clubs parroquials o bé associacions d'escoltes puguin trobar un ambient de família, d'acollida i des d'en un primer moment poder integrar-se dins ells. Aquests joves saben el que volen. Volen aprendre per poder arribar a ser uns referents pels nostres fiets o fietes de les nostres comunitats. Per a ells és una satisfacció poder ajudar dins les comunitats de referència perquè d'aquesta manera formen part d'ella i al contrari dels joves que desitgen passar bé amb l'alcohol, la droga, etc., ells volen donar el seu temps als fiets i fietes i a la vegada disfruten d'un cap de setmana educatiu i divertit. Tots aprenem, deixem que els nostres joves es sentin a gust donant el temps per als demés.
Anem ara a escoltar comentaris del Papa Francesc i ho fem avui en la sisena catequesi que ha fet el Papa dedicada al Pare Nostre a l'audiència general del dimecres 13 de febrer d'aquest any a la Saula Pau VI del Vaticà. Ha dit això el Papa.
Seguim amb la catequesi sobre el Pare Nostre per aprendre a resar cada vegada millor. La veritable pregària és la que realitzen el secret del cor. És un diàleg silenciós, com un encreuament de mirades entre dues persones que s'estimen, Déu i l'home.
Jesús ens ensenya a pregar amb el tu i no amb el jo, perquè la pregària cristiana és confidencial, però també és diàleg. A la pregària del Pare Nostre diem: sigui santificat el vostre nom, vingui el teu regne, faci la teva voluntat. I a la segona part passa al nosaltres: doneu-nos el pa de cada dia, perdona els nostres deutes, no ens deixis caure en la temptació, ens alliureu-nos del mal. L'oració cristiana no és individualista, sinó que és un diàleg amb Déu, des de i amb la comunitat de germans i germanes.
El cristià, quan resa, porta en si a les persones i les situacions que viu i fa propis els sentiments de Jesús, que sent compassió de tots els troben al seu camí. També nosaltres, quan resam, tenim presents aquelles persones que no cerquen Déu, perquè Jesús no ha vingut a salvar només els justos o els quals es creuen justos, sinó els pecadors.
I ara, tot seguit, els hi passam a explicar les activitats que els hi anunciàvem al principi. Les cofradies es preparen per portar la fe al carrer durant la Setmana Santa.
Els germans majors i les juntes directives de les confraries de Setmana Santa de Menorca es van reunir el 16 de febrer al Santuari de la Verge del Toro per la seva jornada anual. La trobada era la tercera que convocava el bisbe Francesc i es va dividir en dues parts. La part formativa va anar a càrrec de mossèn Vicent Ribas Prats, vicari general d'Eivissa. Des de la seva experiència com a conciliari de diverses confraries de la seva diòcesi, va remarcar la importància d'aquestes entitats dins la vida de l'Església d'avui. Ribas va connectar el pla pastoral de la nostra diòcesi amb la missió que poden dur a terme les confraries, com per exemple evangelitzar els carrers i les places dels nostres pobles. I és que quan els fiets pregunten sobre les processons, això ja es converteix en la millor catequesi. També va assenyalar la rellevància de la formació per un confrare, així com la vivència dels sagraments inserits dins les diverses activitats de la parròquia. En la part informativa, se va explicar als confrares la implementació de la llei de protecció de dades que ja ha posat en marxa la diòcesi, i també es va presentar el protocol de prevenció i actuació davant els abusos sexuals a menors aprovat a la diòcesi fa unes setmanes, dos temes sensibles que les germandats hauran de tenir en compte a partir d'aquest moment.
Sant Miquel rebrà el Premi Ramon Llull per més de 45 anys de teatre infantil.
El govern balear reconeix la trajectòria del Centre Catequístic Sant Miquel com a impulsor del teatre infantil amb el Premi Ramon Llull. La presidenta, Francina Armengol, ha anunciat la distinció després d'aprovar la concessió dels premis i dels guardonats amb la medalla d'or. La comunitat de Ciutadella rebrà, així, el reconeixement que entrega l'executiu amb motiu del Dia de Balears pels seus 45 anys com a entitat dinamitzadora del teatre infantil al poble. El Centre Catequístic Sant Miquel, situat al Centre Històric de Ciutadella, ha estat gairebé des dels seus inicis lligat al teatre. L'any 1934 va comprar la casa que es va transformar en el nou Teatre Sant Miquel. Només 14 anys després d'inaugurar el centre, però les obres per infants no van arribar fins als anys 70, quan el llavors director de la companyia teatral, Andreu Genestà Sabater, va impulsar un grup dedicat especialment al públic infantil. La primera obra, una versió lliure de la Caputxeta Vermella, es va estrenar a 1973 i mancaria a l'inici del grup, referent des de llavors en el teatre infantil a l'illa fins als nostres dies.
Els preveres es formen en l'espiritualitat sacerdotal.
Una vintena de capellans de Menorca van assistir a les formacions en espiritualitat sacerdotal impartides pel sacerdot Agustín Sánchez Manzanares els passats dies 13 i 14 de febrer. Els preveres van reflexionar entorn de les tres dimensions de la configuració del presbiteri en Crist a través de quatre meditacions. La forma que va escollir Sánchez per abordar aquestes jornades, incloses a les formacions permanents dels preveres, va ser la de meditació cristiana. Sánchez, que és doctor en filosofia i ciències de l'educació i autor de diversos llibres i estudis sobre el sacerdoci, va oferir diversos discursos en aquest format de meditació sobre temes com la naturalesa, la identitat i missió del prevere, la configuració existencial del prevere en Crist, l'avui del sacerdot en l'Església actual i la configuració en Crist com a camí i procés.
Tot seguit els anem a explicar les activitats que es duran a terme que propers dies a sots a la nostra agenda. Primer de tot, recés per a catequistes.
Serà el matí de divendres 1 de març al Santuari de la Mare Déu del Toro.
Jornada de teologia,
que consistirà en la conferència de la doctora Maria Clausta Soler sobre el primer capítol del Gènesi. És una activitat que organitza l'Institut Diocesà de Teologia de Menorca i l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona, prevista per el divendres, dia 1 de març, a les 8:30 del vespre, a la sala d'actes del Seminari Diocesà a Ciutadella.
Dues pregàries. Primer de tot, contemplativa Santa Clara.
Dissabte, dia 2 de març, a les 6 del capvespre, en els convent de Santa Clara de Ciutadella.
La segona, pregària estil tesè.
Al Centre Catequístic Sant Miquel de Ciutadella, diumenge, dia 3 de març, de 8 a 8:30 del vespre.
Formació per a gest de pastoral juvenil.
titulada Viure i conviure amb els joves d'avui. Va dirigida a preveres, catequistes, religiosos, religioses, monitors i fidels en general. Comptarà l'assistència del Salesià Coldo Gutiérrez. És una activitat organitzada pel Secretariat Diocesà de Joventut i serà el dissabte i diumenge 9 i 10 de març al Santuari de la Mare Déu del Toro.
I per últim, trobada Només faltes tu, dirigida a joves.
Unes convivències previstes per als dies 16 i 17 de març i que celebraran el Santuari de la Mare Déu del Toro i que estan dirigides a joves d'entre 13 i 17 anys. És una activitat que organitza els secretariats de Joventut, Vocacions i Catequesi.
Després d'explicar el dit agenda, sentim les paraules del bisbe Francesc.
Abrir las puertas de nuestros templos. Un signo de que somos iglesia de puertas abiertas es mantener las puertas de nuestros templos abiertas el mayor tiempo posible. Es triste encontrar que muchas iglesias abren solo el tiempo indispensable para que se puedan celebrar los actos de culto. Durante el resto del día, los feligreses no tienen la oportunidad de entrar al templo para rezar o realizar una visita al sagrario. Una iglesia que por sistema tiene las puertas cerradas da la impresión de algo que está muerto. El Papa Francisco escribió en Evangelii Gaudium que uno de los signos concretos de esa apertura es tener los templos con las puertas abiertas en todas partes. De ese modo, dice, si alguien quiere seguir una moción del Espíritu y se acerca buscando a Dios, no se encontrará con la frialdad de unas puertas cerradas. Y en una de sus audiencias dijo que las iglesias, parroquias e instituciones con las puertas cerradas no se deben llamar iglesias, se deben llamar museos. Sé que es difícil mantener abiertas todo el día las puertas de las iglesias, porque el temor a que se produzcan robos o se deterioren las cosas recomienda que no se deje el templo sin vigilancia, y los sacerdotes no pueden estar todo el día pendientes de ello. Para eso, para mantener las puertas abiertas, se requiere la ayuda de los seglares. Me consta con satisfacción que hay parroquias que han formado grupos de seglares que se van turnando para mantenerlas abiertas. En la antigüedad existía un oficio singular dentro de la comunidad que se llamaba hostiario. Viene de la palabra hostium, que significa puerta. El hostiario era el que abría las puertas y acogía a la gente. Hasta la reforma del Concilio Vaticano II era una de las órdenes menores que se recibía antes del presbiterado. Hoy sería necesario revitalizar este servicio eclesial, que hubiera personas dispuestas a tener abiertos los templos, a acoger, escuchar y atender todo el que lo requiera, para que todos puedan sentir que la Iglesia es casa acogedora. En las orientaciones para la pastoral del turismo que emitió recientemente el Consejo de Pastoral de la diócesis, se recomienda ser hospitalarios y brindar al visitante una acogida cordial, tratándole con dulzura y respeto. Se sugiere también la formación de grupos de acogida. Sería conveniente, se dice, que algunos miembros de nuestras comunidades se encargaran del ministerio de acogida, saludando en nombre de la comunidad a las personas que vienen a nuestras celebraciones y acogiéndolas en la misma. Las puertas abiertas de nuestros templos son un signo precioso de lo que quiere ser nuestra iglesia. Ojalá encontremos fórmulas para mantenerlas abiertas.
I aquí acabam el programa d'aquest diumenge.
Que tinguin una feliç jornada dominical.
I molt bona setmana.